tot costa.
Reduir el desavantatge amb el Madrid de 7 punts a 2 en una setmana potser no és vital ara mateix quan falten 15 jornades de Lliga, però tornar a dependre d'ell mateix ha de donar tranquil·litat i confiança a un Barça que de fam i de claredat d'idees en va sobrat.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Set d'aquest dilluns 10 de febrer de 2025, el dia després que, si no hi era ja, el Barça hagi tornat a entrar de ple dret a la lluita per la Lliga. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs, efectivament, que aquesta victòria del Barça-Sevilla combinada amb l'empat al derbi deixa els tres primers classificats en 2 punts. El Madrid en té 50, l'Atlètic de Madrid 49 i el Barça 48. I en queden molts per disputar encara, 15 jornades. Per tant, 45 punts en disputa.
No ens volem precipitar, hi haurà temps, però avui el Salmo ens ha preparat una guia bregujada del que queda de Lliga pels tres aspirants al títol, per fer-nos una idea de quines opcions tenen els uns i els altres d'acord amb les cites que els queden.
La jornada la tanquen avui Mallorca i Osasuna. A tot això, pel que fa al partit del Barça ahir, en principi Araujo no té res greu, els metges descarten qualsevol lesió important. Això sí, és dubte per dilluns vinent, quan el Barça ha de jugar contra el Rayo en el partit que tancarà la 24a jornada de Lliga. Bé. Una setmana neta, que a més serà més llarga de l'habitual. Potser per això han tingut els jugadors 3 dies de festa, perquè el Barça no jugarà en cap de setmana, sinó que ho farà el dilluns. És setmana neta perquè el Madrid, perquè aquesta setmana hi ha repesca de Champions. El Madrid es juga la vida amb el City. Els blancs sumen a la llista de baixes en defensa que ja tenien la del lateral Lucas Vázquez, amb un problema muscular. El gallec s'afegeix a les baixes de Carvajal, Álava, Militao i Rüdiger, i jugant demà a partir de les 9 del vespre a l'Etihad.
Realment, quan Ancelotti, que ara és a punt de fer roda de premsa, l'escoltarem després amb la Ruth Vilà, diu que estan en emergència, no li falta raó perquè la defensa que presentarà el Madrid en Manchester és per veure-la.
Per cert, que aquest City-Madrid el podreu sentir a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb els del Tot Costa. Ja ens hi quedarem un parell d'horetes més per seguir aquest partit.
Això serà demà.
Això serà demà, a partir de les...
No, no,
sí, sí, no he dit demà, sí, sí, he dit...
Bé, per si algú es confonia i es pensava...
Es pensa que avui, avui nosaltres pleguem
avui
a les 9.
Demà a les 11.
Demà, exacte, demà de 7 a 9 com cada dia a l'antena de Catalunya Ràdio, però a partir de les 9 pel digital exclusiu ja tindreu aquest City-Madrid. A la Lliga Femenina, la victòria del Barça al derbi ha comportat una desagradable situació que afecta el comportament de Mapi en una jugada amb la blanquiblava Daniela Caracas, on la defensa blaugrana li va tocar els genitals. L'Espanyol ha emès un comunicat en el qual condemna l'acció, considera que aquest gest vulnera el dret a la intimitat de la seva jugadora. A més, considera el club que els insults i les bromes que ha rebut Caracas han agreujat la situació i posa a disposició de la jugadora els seus serveis jurídics. De moment, a aquesta hora de la tarda, ni el Barça ni la mateixa Mapi s'hi han pronunciat.
Evidentment, dels insults i les bromes de poc o de cap gust que hagi rebut la jugadora de l'Espanyol no n'és responsable Mapi, però evidentment sí del gest que ho origina tot i que és impropi d'una jugadora de la qual tenim un alt concepte. Veurem quina és la reacció del Barça a mesura que passin les hores o els dies, o si no n'hi ha cap.
Bé, comença a anar tard, en tot cas. Tornant a la Lliga masculina, l'Espanyol, tot i perdre a Noeta, es manté fora del descens, un punt per sobre del València, que és qui ho marca, i el Girona, que també va perdre, en el seu cas a Sant Mamés, ara és vuitè, a 4 punts del sisè.
Sí, realment mal cap de setmana per visitar Euskadi, tant per l'Espanyol com pel Girona. Ho analitzarem amb el Sergi Andreu i amb l'Eduard Solà.
El Barça d'handbol ha perdut el central blaugrana Peter Sicusa de 6 a 8 setmanes de baixa per una lesió que es va fer a la final de la Copa d'Espanya, que va guanyar el Barça per 37 a 34 al Torrelavega. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat l'acord per rescindir el contracte de l'alera nord-americana Maya Caldwell. En el seu lloc ha fitxat la també estatunidenca Imani Tate.
Li haig de preguntar un dia a l'Antoja en un Trias en Rol. Tinc la sensació que els canvis en les plantilles femenines i especialment de l'Uni Girona són... canvien més de jugadores que cada jornada, però, en fi... Potser
és... Sí, passa en general al món del bàsquet, però és veritat que encara més fa la sensació a l'Uni Girona.
I si és a fi de bé, perfecte, no, res a dir.
Encara, abans d'un últim apunt, aquest migdia s'ha fet la primera assemblea general de la Federació Espanyola de Futbol, amb Rafael Louzán com a president. Han aprovat el pressupost de 379 milions d'euros pel 2025 i també el sou del president. 378.000 euros bruts anuals aquest 2025, que és una xifra que, home, sembla que és molt generosa, però que ho sembla més quan saps que és la meitat més l'IPC del que cobrava Luis Rubiales.
Bé, si aconsegueix arreglar l'arbitratge, que és un sideralet notable que ara mateix té al damunt de la taula, qualsevol cosa, qualsevol quantitat ens semblarà poc. Per cert, que avui hi haurà baròmetre amb el Joan Fàbregas, perquè si la setmana havia estat entretinguda a nivell arbitral, el cap de setmana, vaja, no cal que us expliqui el que va passar al derbi madrileny i fins i tot en alguna acció del partit del Barça i a Sevilla.
I acabem amb futbol americà, perquè aquest és el dia de l'any en què al tot costa parlem de futbol americà, aquest i divendres passat.
Això mateix,
la prèvia, el post de la Super Bowl. Els Eagles de Filadèlfia van guanyar aquesta Super Bowl de matinada en superar els Kansas City Chiefs per 40-22. Aquesta és la segona Super Bowl que aconsegueix l'equip de Filadèlfia i el cinquè títol d'aquesta franquícia, mentre que els Kansas City Chiefs es queden sense el seu tercer títol consecutiu, una cosa que encara no ha aconseguit mai cap equip.
Molt
de fet,
bé.
No van puntuar en tots els dos o tres primers quarts, no van puntuar.
El descans segur que no.
Jo el descans no.
La primera despertada al descans i quan he vist que estaven a zero he pensat, sembla que no hi haurà gaire emoció.
Jo vaig arribar fins al tercer quart i jo no els vaig
tercer
veure...
Quart?
Sí, no els vaig veure puntuar, però em vaig a dormir per allà i no sé si va arribar a acabar aquell quart sense
tercer
puntuar.
Tercer quart estàs per anar tots al blitz, eh?
Bueno, bàsicament una vegada ja vaig veure el show del descans, em vaig quedar una mica més.
Que ens quedàvem pel show del descans. Sí. Molt bé. Doncs amb el Francesc Garriga, que l'ha vista tota, la Super Bowl comentarem aquest gran partit de l'any del futbol americà que ha acabat amb, no sé si sorpresa, però evitant el que podia haver estat una jornada històrica pels Kansas City Chiefs. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta i no és de futbol americà, ja us ho avanço, per la nostra audiència.
No, no és de futbol americà. Avui us preguntem quin és el vostre jugador de la temporada fins ara al Barça, Lamine, Rafinha, Lewandowski o Pedri.
Rafinha mola, eh?
Rafinha, potser quan facin una associació us cedeixo els drets.
M'agrada més que Rafinha. Li proposarem.
Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski o Pedri. Quin és el vostre jugador de la temporada fins ara?
D'aquí una estona en parlarem. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Daniel de Sanabra, que imagino content perquè els Celtics van tornar a pallissar els Knicks. Bona tarda.
Ja treus el tema, només entrar. Em sap greu, jo no volia dir res, però... Sí, bona tarda.
Crec que hem jugat dues vegades i ens heu fotut dues pallisses. En fi, no hace falta
que
diguis.
Però ja dic que és el primer any de la meva vida que Sonia Germà ha vist més Super Bowl que jo.
No és bo per tu.
No sé, potser és bo per mi i no és molt bo per tu de la qualitat de vida o de son
o
de la nit que passa cada cobre. Sí, sí, estic al·lucinat.
Molt bé.
T'haig de dir que a Mahomes ja és gairebé família, de tants cops que l'he vist.
El fons sud de la taula s'ha vist la Super Bowl d'aquella manera, em temo que el nord no s'haurà vist ni un down. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda. Jo és que miro qui actua al descans i a partir d'aquí decideixo si aguanto o no aguanto. I aquest any la veritat és que em motivava zero i vaig dir, ostres, no hi ha res doncs, que no es pugui veure el dia següent per on sigui, així que
no. Soc expert en el bo d'en Kendrick, però li van donar Grammys per avorrir
sí,
la setmana passada.
Sí, però no...
Pulitzer?
Sí, té un Pulitzer perquè es veu que el Pulitzer, que sempre l'associem a periodisme, també el donen per lletres, poesia i no sé què, i té un disc que les seves lletres defensen la raça negra, els afroamericans, etc. I li van donar el Premi Pulitzer. Per tant, és el primer Premi Pulitzer que ha actuat mai al halftime d'una Super Bowl.
Sí, no dic que no, però jo després de l'actuació entre Shakira i Jennifer López, per mi res millorarà aquella actuació amb una Super Bowl.
Lady Gaga va estar molt bé, també.
També va estar molt bé, sí, però l'última va ser aquesta i ja està.
Molt bé, doncs cadascú amb els seus gustos, perdó.
De què parlen?
Ara va introduir el director de continguts del programa dient que si hi ha algú a la taula que té alguna possibilitat ni que sigui remota que li donin un Pulitzer serà el Marcos López, però hi ha poques possibilitats que hagi vist
impossible,
la Super Bowl.
No,
tot
res,
bé, Marcos?
Res, molt bé, però res.
Això que el Marcos és un home que dorm poc,
però això no.
Molt bé, doncs...
No m'agrada res.
Amb permís de la Super Bowl ens abocarem ja de sortida aquest cap de setmana rodó pel Barça, amb l'empat al derbi madrileny, la victòria del Barça-Sevilla, que fa que la Lliga estigui en un mocador, i a més molt petit.
Salutations! It's your uncle, Sam. And this is the great American game!
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ha picat el corn en curt del Barça, la rep a la frontal, Rafinha que la penja cap a l'interior, salta a la mina, atenció a la rematada de Lewandowski, gol! Gol, 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 gol! Lewandowski! Pedri pica la pilota suau cap a l'interior de l'aire, el cop de cap i el gol! Gol, 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 de Fermín! Covarsí l'envia per Rafinha, Rafinha dribla a la frontal de l'àrea, prova, xut, gol! Gol, 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 gol! Rafinha! Pica la falta, Rafinha la penja a l'interior de l'àrea, pot arribar Dani Olmo, segon, pal, Eric García, gol! Gol, 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 gol! Eric García, el segon pal. Ai!
Hoy tocaba ganar para bueno estar ahí metidos en la liga y ahora metemos presión, ¿no? Estamos bien, trabajando bien y la verdad que hoy el resultado este nos viene perfecto porque bueno pues metemos presión y bueno las sensaciones porque son muy buenas, ¿no?
Aquest és Kendrick Lamar, que ha actuat al Halftime Show de la Super Bowl i que, diu el Salvapou, que avui ha anunciat concert a Barcelona el juliol? El juliol. Estadi Olímpic. El juliol no tenim problemes.
Sabem que Anaïs Martí no hi anirà.
No. Evidentment no.
I també hem escoltat Íñigo Martínez, un dels portaveus autoritzats, segurament per veterania i per ascendent d'aquest vestidor, que se sent fort encara més després d'aquesta victòria d'ahir a Sevilla. Després la comentarem el partit en si, però abans, Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ho deia la Sònia ara mateix, la Lliga en dos punts, el Madrid amb un punt d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i dos sobre el Barça, quan queden 15 jornades pel final. Per fer-nos una idea de com estan les opcions la borsa de la Lliga, què crida l'atenció del calendari de cadascun dels tres aspirants?
Mira, el que et puc dir és que clarament per mi qui té el calendari més complicat dels tres és el Real Madrid. A veure, anem a pams. D'entrada, recordar que pel que fa a duels directes, el Barça és qui en té dos. L'Atlètic de Madrid en té un i el Madrid en té un. Hi ha l'Atlètic de Madrid-Barça i el Barça-Real Madrid. Al Barça li queden I parlo dels partits complicats. He fet una selecció que, evidentment, té un punt de subjectiu perquè hi ha partits que per un equip poden ser més complicats que no per un altre.
Leganés, Alavés i Las Palmas.
Per exemple, parlant del cas del Barça, que té el partit a Cornellà.
El Salmurri ja ha començat dient que és subjectiva, però deixem-lo fer.
Vale, el Barça té 4 partits a casa i 3 a fora, dels complicats. El Madrid, 3 a casa i 6 a fora. I l'Atlètic de Madrid, 3 a casa i 5 a fora. El Barça, partits complicats a casa. Real Societat, Girona, Madrid i Villarreal. I a fora va, a camp de l'Atlètic de Madrid, l'Espanyol i Sant Mamés. El Real Madrid, a casa, rep el Girona, l'Atlètic de Bilbao i la Real Societat. I a fora va, a camp de l'Osasuna, a camp del Betis, a camp del Villarreal, a l'Estadi Olímpic, a Montjuïc, contra el Getafe i contra el Sevilla.
El Getafe, difícil pel Madrid, no ho acaba de ser mai, però...
Però vaja, sí, sempre tens el dubte de si el col·loques o no, però és evident que és un partit que senzill tampoc és.
Serà el de Pamplona, si no m'equivoco, aquest dissabte... Venint de Manchester, és a dir, la setmana del...
Venint i tornant al City.
Sí, sí, per això. Hi ha Manchester City demà i dissabte, si no m'erro, 4:45 a Pamplona. Per tant, setmana completeta per un Madrid que, a més, no va sobrat d'efectius, sobretot defensius.
I l'Atlètic de Madrid, a casa, rep l'Atlètic de Bilbao, el Barça i la Real Societat. I a fora, que jo crec que és una mica on es fan les diferències realment amb el que et queda fora de casa, té Getafe, Espanyol, Sevilla, Osasuna i Girona. No hi ha cap gran partit complicat realment a fora de casa i, per tant, això és el que fa una mica decantar la balança, al meu entendre.
Sí, l'Atlètic de Madrid a fora no té cap sortida de Sant Cristo Gros, perquè ens entenguem.
No. La que té més rep el Barça.
De fet, l'Atlètic de Madrid, ara que ho penso, va guanyar Sant Mamés, si no m'equivoco, amb un gol al minut 90 i molts, que no sap ni com el va guanyar. Va guanyar Montjuïc amb un gol al minut 90 i molts, que tampoc no sap com el va guanyar. I va empatar dissabte al Bernabéu, per tant...
Clar, el Barça fora té Atlètic de Madrid, té Espanyol i té Atlètic de Bilbao. Mm-hmm. Sí, si tu compares això amb el 5 que té l'Atlètic de Madrid, doncs home...
Només Sant Mamés, ja, independentment del valor de dificultat que li donem al derbi, que cap al Barça segur...
Clar, l'Atlètic de Madrid també juga a Cornellà, però per mi el valor del partit diferent. No és el mateix. O sigui, té un partit més complicat al Barça que l'Atlètic de Madrid.
Però per mi, precisament perquè la clau és el que deies, que estic molt d'acord, que és la clau que acostuma a marcar aquests partits, si és fora o és a casa, que el Barça tingui 9 partits a casa i només 6 a fora, per mi decanta clarament la balança que el millor calendari és el del Barça.
Sí, però i és que, clar, o sigui, aquí hi hauria mil matisos a fer, però, per exemple, en funció de com avanci la competició, potser un equip que ara no és una sortida complicada, de cop i volta jugues contra el València, que s'hi està jugant al coll, i no trobes el València que t'has trobat fins ara. Saps? Jo el València en aquesta equació no l'he posat enlloc, perquè el poso i em diu, home, però si vas a València i fots 7 pel cap baix.
De fet, de tota la vida el que passa és que les últimes jugades, si jugues contra equips que s'estan jugant al descens, passen a ser molt més complicats que els equips que ja no tenen res a fer.
I passa l'inrevés. Si tu vas a Sant Mamés i l'Atlètic de Bilbao ja no s'hi juga res, doncs home, el partit ha canviat.
Sí, sí. Bé, doncs el pare del Salmurri, segurament el Barça no té el millor calendari, potser seria un pèl més assequible el de l'Atlètic de Madrid, però la qüestió, i no sé si hi esteu d'acord, és que sent el que té menys punts, és veritat que només 2 menys que el Madrid, i que no tenint el calendari més fàcil, ara mateix la sensació és que el Barça és l'equip que està en millor dinàmica per guanyar la Lliga, per claredat d'idees... Evidentment, per resultats, perquè em sembla que en aquest 2025 només s'ha deixat els punts de Getafe i tota la resta ho ha guanyat. Vaja, que estem en una dinàmica absolutament oposada a com es va acabar el 2024. Jo no sé què passarà. A mi, si m'ho haguéssiu preguntat fa 2 setmanes, us hauria dit que la Lliga la guanyaria el Madrid. I és evident que, com a mínim, no la guanyarà ara. No sé si al final la guanyarà. Vull dir que el pronòstic és complicat, però la dinàmica és evident que la millor és la del Barça.
Sí, per mi, ara mateix, si tu mires d'una forma objectiva, el títol està entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, perquè crec que l'Atlètic de Madrid té una molt bona plantilla i el Barça doncs, està en el moment en el que està. Però clar,
el titular
descartar...
és que descartes el Madrid, eh?
No, aquí anava. Dic, clar, descartar el Madrid, que tots sabem com es mou i com procedeix.
No ho fem normalment, però posem multes als tertulians.
No, per això. Nota el peu de pàgina important, com si fos un titular. Crec que descartar-lo és perillós, sobretot perquè sap el que s'hi juga, perquè la Champions i la Copa doncs aquest any estan potser més ajustades per ells amb totes les baixes que tenen en defensa, etc. I ara mateix són els líders de la competició.
Sí, sí.
Per tant, més val que espavilen en aquest sentit. I perquè és el Madrid, que quan s'hi juguen les garrofes sempre surt aquella esperit que no saps ben bé per on surt, i perquè jo ja estic veient coses estranyes amb els àrbitres. També ho hem de dir. Perquè al final, en lloc de ser una provocació aquell comunicat de quatre pàgines, crec que està sent més aviat al contrari amb les coses que s'estan veient respecte als rivals. Però tot i així... Ara arriba el moment en què Marcos i jo hauríem de reivindicar l'optimisme en aquesta banda de la taula.
No cal.
Més que optimisme era que no estava preocupats en un moment en què tothom estava preocupat.
Sí, que no estàvem inquiets.
Un moment, però no m'ha sigut.
Vau baixar a mig del carro i després...
Dues setmanes després va baixar a preocupar.
Es van preocupar quan ja estava a punt de solucionar-se. Que ja no calia, desaguanta ja pel que estàs.
Bé, jo, el Marcos, no, jo vaig dir que estava un punt inquiet. El Marcos sempre ha aguantat.
Per exemple, deixa'm ser just, el Campos i el Torquemada sempre han mantingut, fins i tot quan el Barça era 7 punts, que crec que va ser el més lluny que va estar, que el Barça era el gran favorit per guanyar la Lliga, i ells no han baixat mai de l'autobús. Aquí, Anaïs, Marcos, heu tingut
alguna petita
renúncia.
Sí, és veritat, perquè era difícil preveure el que ha passat. Era molt complicat. Que el Barça ara porti més gols que en tota la temporada passada era una cosa que era molt difícil de veure. Mm. I que sumis els partits de golejada en golejada, crec que són 9 golejades aquesta temporada ja les que porta el Barça. Llavors, clar, això no sortia en cap manual de fliquisme il·lustrat, la veritat.
Tot això sobre el paper, i si és sobre el paper estic completament d'acord, afegiria dues coses, una que ja l'hem comentat una mica, que és que hi ha un equip que juga dos partits contra el City i els altres no, uh-huh. I després el que passi a la Copa del Rei, que ja sabeu el que em penso jo de la Copa, que per mi desgasta, molesta, sobretot a Barça i Madrid, i no és el mateix que hi hagi un clàssic, o que toqui Barça-Real Societat, o que vull dir tot això...
Per cert, els sorteigs no aquesta setmana?
Diria que
miércoles. Miércoles a la una.
Això també afecta. Depèn de quin equip li toqui segons quin
rival. Però també és el títol que tens més... fàcil, no?, a priori.
Sí, però precisament per això, depèn de l'equip, però l'Atlètic i Madrid segur que anirà amb tot per la Copa.
Sí.
I el Barça i el Madrid depèn de si li toquen al Barça o al Madrid o li toca la Real Societat. Llavors jo crec que tot això afecta també, encara que sigui mínimament, però afecta. I dit això, si és per claredat d'idees i per joc, el Barça ha merescut sempre la Lliga. Ara, per resultats, no? Al novembre ens van fotre un tret al peu. I és igualment surrealista que el Barça aconseguís ficar el Madrid a la lluita pel títol com que ara el Madrid ens hagi tornat al favor. Vull dir, jo crec que si el Madrid perd aquesta lliga, és igual que sigui contra l'Atlètic Madrid o contra el Barça, també s'ha de fotre cops de cap contra la paret, perquè és que li portava 10 punts al Barça moltes jornades. Per tant, això és sobre el paper, però com diu el Marcos, al final, els que t'han fotut l'aigua a casa són el Leganés i les Palmes. Jo gairebé prefereixo jornades on el Barça tingui rivals més poderosos que l'altre. La setmana passada vaig dir, repeteixo, jo estic més tranquil quan el Barça visita un gran camp que quan el Barça rep a casa un equip, a segons quines hores del migdia més, un equip petitet, estic més neguitós.
Estàs preocupat ja pel Barça-Rayo?
Molt. Ja he posat espelmes, he resat i bueno, intentarem lluitar contra els elements.
A part, un dilluns a les 9 del vespre...
Però dilluns no em porta bons records, perquè un 5-0 al Madrid va ser un dilluns.
Ja ho tenim solucionat.
O sigui, un 4-3 contra el Salamanca també, si ens serveix.
El Salamanca, eh?
Un equip...
Això era 97, 98.
Quan Antena 3 feia els partits els dilluns.
Amb Porta la Bimba a dur, amb Frederic Porta.
Sí.
Ya está preocupado por un partido cuando viene el equipo de firmar en el 2025 9 victorias, 2 empates.
No, ahora dona tú y sons a
No, pero me refiero que la sensación es que creo que si algo ha demostrado este equipo es primero que tiene capacidad, como decía Dani, de respuestas ante los grandes, y si algo ha demostrado es capacidad para levantarse después de un noviembre y diciembre realmente muy malo. Y eso para mí es el... No sé lo que va a pasar, no sé si va a ganar. Dentro de poco ya haréis la pregunta del triplete, de si Liga, Champions, Copa del Rey, eso seguro. Pero lo que sí que es evidente es que este equipo se ha ganado una credibilidad, una manera de jugar. Lo dijimos desde el principio, era un equipo divertido. Y es muy divertido, ha conectado con la gente y... Ya no hablo de cifras de goles, que son escandalosas. Llevan mejor media de goles que el que la famosa tripleta o el tridente Messi, Neymar, Suárez. Aquellos, claro, a estas alturas llevaban 110
que
goles.
Passa és que
però estos llevan 113, ¿eh?
Aquella temporada el Barça va començar a carburar el gener.
Sí, evidentemente, però este equip també ha tenit dos meses.
No, no l'estic traient cap mèrit, però que vull dir que si la comparativa és amb aquella temporada és que
bueno,
temporada
ahora lo vamos
va
a ver.
Costar bastant d'arrencar.
Ara lo vamos a ver, però és un equip que per a mi acaba el 2024 con la derrota contra el Atlético de Madrid, jugando bien, pero con la derrota, y que empieza el 2025, y que en el camino de este 2025 no solo ha ganado partidos, sino que ha ganado jugadores. Y eso sin duda tiene un nombre, y es Hansi Flick. Uh-huh. O sea, porque no podemos olvidar que Flick lleva 8 meses, no lleva 8 años uh-huh. en el banquillo del Barça. Da la sensación de, por la manera en que juega el equipo, por la manera en que tiene conectados a los jugadores, que lleva 2-3 años, y lleva 8 meses. Y eso es muy difícil de conseguir en tan poco tiempo, al menos yo lo creo así.
Tornem a estar tan confiats amb el Barça com ho estàvem en aquell primer tram de la temporada, fins que es va produir aquella davallada inexplicable, sobretot pel que fa als punts. Però jo no m'atreveixo a fer gaire pronòstics del que pugui passar en aquesta Lliga, perquè hem passat per totes les sensacions, ja, la de que el Barça la tenia guanyada, la tenia molt bé si continuava fent bé les coses, a que la tenia perduda perquè se'n va anar 7 punts avall. L'oscil·lació entre el Barça i el Madrid és que el Barça surt del Bernabéu amb 6 punts d'avantatge i fa 2 setmanes estava amb 7 de desavantatge, és a dir, pel camí havia perdut 13 punts de diferència amb el Madrid. I ara els ha recuperat en 2 partits. Per tant, és que en una Lliga on ara hi ha 2 punts de diferència entre el Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Barça, evidentment la guanyarà qui sigui capaç de mantenir la dinàmica i la constància d'aquí al que en aquestes 15 jornades i a qui probablement menys l'afectin els compromisos de la Champions. Però jo crec que la Champions i els partits que hi haurà entre setmana poden acabar de definir qui sigui, acabi sent més fiable. Per exemple, si ara el Madrid l'eliminen, per mi el Madrid passa a ser molt favorit per la Lliga, perquè de cop és un cop, però passes a tenir un partit per setmana.
Sí.
I per tant...
Així és així. Però també és veritat que el Madrid, que jo donava per fet que arribaria un moment que arrencaria...
De moment no acaba d'arrencar, és
arrencat Mbappé,
arranca
però
l'equip... Arranca i para,
jo,
sí, sí.
Jo tinc la sensació que cada dia juga pitjor, i és més... després en parlarem amb la Maria Josep Postalric, però l'altre dia fa una segona part del derbi que en qualsevol altre moment guanya el partit. I
sí.
No li serveix allò que ja en diuen los arreones. Ja...
Però en aquesta Lliga hi ha molts partits que no necessites ni jugar bé
no.
per guanyar-los si ets al Madrid. Eh?
Ja.
Li passa 3/4 de
la
mateixa.
Clar, però és que això ho dèiem abans que el Madrid anés a Cornellà i se la va fotre. Vull dir que és això el que d'esquadra, i en el cas del Barça...
És que el Madrid ha hecho 1 de 6.
Sí,
esto trasladado al momento en que el Barça hizo 6 de 24, és una crisis.
Sí,
és 1 de 6 contra el Espanyol i...
Però és el derbi. Jo crec que el derbi pot entrar dintre dels plans que puguis empatar.
O no, perquè si regales la primera part com regaló el Madrid...
Sí, però que vull dir que d'aquí establir una dinàmica de ara el Madrid ha entrat en crisi, jo no sé si m'atreveixo a dir-ho.
O pots dir que va patir a la Copa contra el Leganés.
També.
Perquè això... Bueno, aquí sí que hi ha un punt de...
Defensivament, especialment, el Madrid ara té moltes baixes i ara és un moment complicat per ells.
Sí, sí. I no n'hi ha cap que hagin de recuperar a curt termini. Rüdiger sí, però la resta són per temporada. Militao no el recuperaran, Carvajal no el recuperaran... En fi, ja...
Rüdiger, si acaso.
Sí, sí, Rüdiger ara ho comentava. Bé, ja tindrem temps per fer encara més futurologia de la que ja hem fet. Del partit d'ahir, us quedeu amb alguna cosa per damunt d'un altre, d'aquest 1-4 al camp del Sevilla, d'aquest partit que el descans...
Sí, Pedri.
Sí, no? Eh?
Si és amb una cosa per damunt d'una altra, Pedri. Jo crec que el partit de Pedri influirà molt la pregunta que feu als oients avui.
Sí.
És una mica oportunista. Sí.
No, és oportunista, però vull dir que encara que intentis ser molt fred però... i oblidar-te del partit d'ahir...
El partit o els partits que
sí,
està fent
darrerament. Sí, però si tu fas... Hi ha dies que brilla Pedri, però Lamine fa 3 assistents, assistències i Rafinha dos gols. Llavors, aquell dia tens dubtes. Però ahir, per mi, Pedri va ser molt superior a la resta de companys en la nota, en la valoració, i jo crec que la majoria d'oients que avui votin, em sorprendria que no guanyés Pedri. Em sorprendria.
Però jo l'hauria votat la setmana passada, si m'ho haguessin
preguntat, perquè això, a
mi
és una altra
em sembla
cosa.
Que és... Sí? Per sí, mi sí, o sigui, sempre hem tingut clar que potser Lamin t'impacta per la joventut i perquè té moments elèctrics, i Rafinha, crec que era Rafinha, no?, el que posava a l'enquesta, perquè ningú s'esperava que arribés en aquest volum de gols.
Lewandowski, però
que, també. Però Lewandowski ja venia de ser un crac, ja havia fet aquests números. Potser no et sorprèn tant, et sorprèn la recuperació, però no el perfil o que pugui arribar a fer-ho com...
Barça,
sí, sí, i no, no, i Rafinha. Rafinha, sí, també. Sí. Però Pedri, per mi, aquest any ha assolit un estat de maduresa brutal, de control, de director d'orquestra d'aquest Barça, que la millor notícia per ell, per mantenir-se en forma, sigui que ha de jugar tots els partits, em sembla la millor notícia de l'any, i crec que està en un nivell superlatiu molt millor que altres temporades on ja se li veia que era un gran jugador.
No ser original, es el mejor jugador, es el jugador más regular, es el jugador más mágico, es el jugador capaz de cambiar partidos y sobre todo el más consistente. Lamine te entra por los ojos porque hace cosas distintas, pero Lamine no está teniendo un rendimiento muy regular.
Home, és que si en 17 anys tingués un rendiment...
Bueno, ja, per això...
Seria per espantar-se.
Ja, però és que...
O per pensar que té 17 anys.
Ja, però me refiero que no... Està trazando lógico.
Primer perquè la posició al camp es presta menys a ser regular, vaja. Amb tot el respecte, jo estic d'acord amb tot el que he dit de Pedri, però és més difícil ser extrem i rendir a un nivell... tots els partits igual.
I sempre en cada partit deixa quatre coses meravelloses.
Sempre passen coses, sí.
Això no, només pel plaer de debatre, però jo crec que el més màgic és Lamine, per mi,
Sí.
Ara, el més regular, el més tal... O sigui, crec que el més fantasiós, el més meravellós, per mi és Lamine. Però Pedri és un focus que il·lumina el joc del Barça cada dia. Això t'ho compro. Però jo, per mi, pel meu gust, quin és el jugador que gaudeixo més o que té més qualitat individual... i més diferent a la resta, per mi segueix sent Lamine Yamal, encara que ahir no fes un gran partit.
Molt bé, és un debat en l'abundància, perquè efectivament que puguem triar i debatre entre quatre jugadors és un autèntic privilegi per aquest Barça, que començava la temporada amb dubtes sobre la profunditat de plantilla i fins i tot sobre el talent de la seva
plantilla.
I sobre el gol. Sí, perquè Rafinha l'heu passat així com una mica de gairell.
És el millor jugador de la Liga.
Però ahir torna a fer un gol, per mi un golàs, en un moment delicat. Ja sé que no és l'1-2 que fa Fermín, però em sembla que és el gol que sentencia el partit. Estem tan d'acord amb vosaltres que d'aquí un moment obrirem el laboratori i li preguntarem al professor Torquemada per Pedri. Però abans, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
L'única nota mínimament negativa del partit d'ahir, més enllà de l'expulsió de Fermín, que després en parlarem al baròmetre, és la lesió d'Araujo, que el va obligar a deixar el partit ben aviat.
Sí, per un cop que va rebre el turmell i vaja, va sortir, ell va intentar seguir, després va demanar, finalment va dir que no seguia i la van haver de canviar, i en aquell moment tothom doncs, vam pensar a veure si seria alguna cosa greu, un esquinç greu. En principi les proves que li han fet aquest matí han descartat cap lesió, de fet no s'ha fet cap comunicat, el que té és una contusió o un cop fora el turmell, però vaja, en principi podrà jugar dilluns, hauria de poder jugar el dilluns al partit del Rayo. Des que ha tornat de la lesió, Araujo ha anat convocat 14 partits i n'ha jugat 8. 8 de 14, i mirava les dades dels centrals d'aquests partits o d'aquest període des que ha tornat Araujo de la lesió greu que va tenir, i sobretot destaca Eric García, la introducció d'Eric García en aquesta posició de central. Eric García ha jugat en aquests 14, que dèiem Araujo ha anat convocat, ha jugat 11 partits dels 14 que ha anat convocat Araujo. D'aquests 11, evidentment, no tots de central, només 4 de central titular, més, si afegim aquella segona part de l'Alavés que va entrar al descans, doncs podríem afegir-ne 5 que ha disputat com a central.
Però fixa't, sí que és casualitat o no, ha tornat Íñigo i ahir l'aparició d'Eric en el partit, segurament ben triada per Flick, ja és com a mig centre.
Sí.
Cosa que crec que no havia trepitjat aquesta posició, com és natural, perquè faltaven centrals durant la lesió de d'Íñigo. Vull dir que al final...
Ha coincidit també, és veritat, amb la baixa d'Íñigo, però és cert que ara ha tornat Íñigo i...
És veritat que Eric va estar lesionat pel camí, però mentre ha estat lesionat Araujo, tampoc utilitzava Eric de tercer central.
No, no, era, no, va jugar la parella Íñigo.
Sí, 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 no entrava ningú que, més a cobrir-se Íñigo.
És que fa la sensació, i que se mantengui, perquè les lesions, evidentment, no són una bona notícia, ni li desitgem a ningú, però que ahir, quan es lesiona Araujo, és un contratemps menor, perquè al final apareix al camp cobrir-se i torna fins avui, no sé què passarà al final de temporada, la parella de centrals preferida de Flick.
És que això t'anava a dir que és un altre debat de l'abundància que podríem fer, que passa que és menys sexy que el que heu proposat a l'audiència, és com ordenes els centrals del Barça. Però jo tinc clar que tothom prefereix el primer Cubarsí, però a partir d'aquí hi ha gent que prefereix Eric.
Com els ordenes tu?
No ho sé. No sé. Jo Íñigo, per exemple, abans de començar la temporada no és un futbolista que m'agradés.
Jo tampoc.
I ara penso que és gairebé el millor central que hi ha, o el segon, no?
Després i més enllà del que fa el camp,
sí,
tinc la sensació que té, igual que Rafinha...
I després, Araujo o Eric? Perquè hi ha gent que prefereix Eric, veus? Hi ha gent que prefereix Eric Araujo perquè treu millor la pilota jugada al darrere, per exemple. És un debat interessant.
I té un asterisc que és per quin partit. També. Si és per jugar contra l'Alavés a casa, dona amb Eric. Claro. Si és per jugar al Bernabéu, tot i que ahir es mengés un fora de joc, a mi dona amb Araujo. Sí. Però aquest és el debat de l'abundància.
Sí, sí.
Si Flick és capaç de mantenir viva la rotació...
Però en la línia de lo que ha dicho Laia, yo creo que lo que ha intentado es que en esta rotación Araujo no se le caiga. Ha ido introduciéndolo poco, mucho o menos, pero ha intentado gestionar para que ninguno se pierda en el camino. Ha recuperado a Araujo, vale, que ha tenido el golpe. Ha recuperado a Eric García, que no estaba en ninguna ecuación, porque jugaba de medio centro, y al tiempo le ha dado descanso. Es verdad que estaba lesionado Íñigo, pero le ha dado descanso a Cubarsí. A Cubarsí le ha dado bastante descanso en estos últimos partidos.
Sí.
Pues esa es la gestión.
Era necessari, perquè
és verdad,
arriba però... un moment que no havia descansat cap partit
superava
i també té 17 anys.
Superava els 2.000 i pico minuts, que és una barbaritat.
Però hay que hacerlo. Cuando digo que hay que dar descanso, es que hay que hacerlo. Hay otros entrenadores que, aunque puedan, no dan descanso. Uh-huh. Y me voy a ir al caso de Ancelotti, que es verdad que ahora tiene problemas, pero otro día en el derbi, minuto 80, hace los tres cambios. O sea, no tiene ningún impacto ya ni en el partido...
Però allà jo crec que, a part d'un problema de confiança o no, té un problema de...
Bueno,
de
per això estan...
És a dir, amb un o un al derbi, si treus Mbappé o Vinícius...
Però pots treure Ceballos bastant abans i centrar Modric, per exemple.
Claro, sí, però és que un Modric tampoc Frick, no sé per quants
el senyor
minuts.
Frick, por ejemplo, supongo que Lewandowski querrà seguir metiendo goles, y en un partido que puede meter goles como era Valencia, lo sienta.
Uh-huh.
El señor Frick ayer lo vuelve a cambiar. O sea, si tú analizas los minutos que solo tiene controlado Salmurri de lo que es Lewandowski, la gestión de Lewandowski, demuestra por qué. Porque tiene 36 años y porque lo necesita. Y a eso me refiero cuando es tomar decisiones y manejar toda esta estructura. Porque al final era Cubarsí Íñigo de memoria. Y ahora se introdujo y nos olvidamos de Christensen.
Sí, entre unes coses i les altres no hi ha estat.
Bueno, juga 26 minuts en Mestalla, nada más.
Com m'heu endreçat els centrals, l'Anaïs?
Per mi és Cubarsí Íñigo, a mi m'agrada més personalment Eric, i Araujo perquè crec que encara necessita un temps d'adaptació al nou sistema, però estic d'acord amb tu que depèn molt del rival que tinguis davant. Ara, mi Eric crec que ha millorat defensivament i crec que amb la sortida de pilota sempre ha estat millor que Araujo.
Bé, doncs...
Per mi, jo estic molt d'acord amb l'Anaïs i et diré més. És veritat el que comentaves tu de... A mi, el Bernabéu dona Araujo defensivament, però clar, també et suposa que et treu una sortida si el Madrid et vol pressionar alt.
Ja.
Per posar-te un exemple. I ara t'he parlat del Bernabéu, que és l'exemple que havies posat tu,
si
però em refereixo d'un equip molt intens que et vingui a buscar dalt, que pot ser un gran partit i, efectivament, defensivament et donarà moltes garanties, però té aquest punt que...
Bueno, el Bernabéu, para recordarlo, jugaron Cubarsí, Íñigo y 0-4.
Sí, sí, no, no, estàvem parlant d'Eric, parlant d'Araujo, en aquest cas.
No, però simplemente constato que jugaron Cubarsí, Íñigo...
Sí, sí, però jo crec que costa...
I que defensivamente... Cubarsí i Íñigo defensivament són millors que Eric.
La parella de centrals, jo això coincideixo que és Cubarsí i Íñigo, però estàvem parlant del tercer en cas de que un dels dos fallés.
A mi a Amèrica em passa una cosa que també em passa amb De Jong, que és que les seves capacitats defensives les vull veure en una gran prova, no contra l'Alavés o contra el València a la Copa. Si els toca jugar un partit gran
a un de mig centre i a l'altre de central i se'n surta...
Bé, a la seva carrera esportiva ho ha fet. És veritat que aquest any amb el Barça encara no li ha tocat. A la seva carrera esportiva jo li recordo un Espanya-França, que és aquell famós d'Mbappé, que el gol és després van canviar la normativa per això, però que fins aquell moment he dit que estava fent un partidàs.
El problema que té ells són els cos a cos, els ha perdut tota la vida, i és possible que n'hagi après, perquè, per exemple, la temporada passada a Girona jo crec que ho va fer molt bé i li va servir per afirmar-se, però encara no li he vist jugar un gran partit amb el Barça com a central, un partit amb exigència defensiva. I segurament, quan passi, hauré de callar, però ho veurem. En fi, Salmurri... La Laia es queda, que ens ha de parlar del Camp Nou. Salmurri, alguna cosa més?
No, res més.
Vinga, fins ara, merci. Farem una pausa i, com us he dit, obrirem el laboratori perquè avui el professor Torquemada vol parlar de Pedri. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hola, Elena, sóc en Cupido.
Cupido, hola. Em vens a presentar l'amor de la meva vida?
Encara millor. Els vinc a donar amor a les teves il·lusions. Aquest 14 de febrer dona'ls amor a les teves il·lusions amb el cuponàs de Sant Valentí de l'11. Perquè pots guanyar fins a 6 milions d'euros. I si entres a cuponespecial.es podràs aconseguir premis fantàstics per gaudir i un gran viatge on vulguis. Cuponàs de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant de notari.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Mi definición de amor: espacio en el que dejarse caer sin miedo, con la certeza de que existirá un abrazo cada vez que haga falta cobijar tu cuerpo. Soy Raquel Beck, escritora.
Aquest 14 de febrer et volem desitjar un bon Sant Valentí. A la botiga web i app, al Corte Inglés.
El dijous 13 de febrer celebrem el Dia Mundial de la Ràdio. Ens sentiràs com a casa. Hola. Farem el matí de Catalunya Ràdio des d'una bomboneria artesanal de Barcelona.
L'obrador estarà collint.
El que no surti d'aquí, des de la Universitat de Lleida, amb alumnes de comunicació audiovisual i periodisme.
Que no surti d'aquí és un dels productes de referència per a ells.
El Catalunya Migdia des de l'emissora escolar de l'Escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú.
Anem a casa de futurs radiofonistes.
La tarda de Catalunya Ràdio des d'una casa en ple procés de reformes a Olesa de Montserrat.
Què millor que fer un programa de ràdio en obres.
El Tot Costa des de la seu dels Capgrossos de Mataró.
Ens fareu algun castell, no?, ja que hi som.
El Búnquer, des d'un estudi de gravació d'efectes especials de so. Les dones i els dies des de la nova muixeranga del Gemasí, una entitat afectada per la Dana.
Hem perdut la nostra indumentària, tot el material, tot l'arxiu.
El Catalunya Nit des del centre de control de la mina Cabanasses a Súria.
A la població de Catalunya que té més miners i mineres.
La nit dels ignorants des de la casa d'un molt bon oient de ràdio a Maspujols.
Molestarem els veïns fent el programa?
No, jo crec que no.
El dijous 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Amb el patrocini de Capravo i la col·laboració de Palace Shooter, Cellers Maset, EAE i Electrodomèstics Calvet.
Renault Symbiotic Full Hybrid combina tots els avantatges d'un SUV familiar. Gaudeix del seu sistema Open Air Link amb Google integrat i més de 50 apps, el sostre solar panoràmic Solar Bay i el gran maletí de fins a 624 litres. Renault Symbiotic Full Hybrid amb motorització autorecargable. Fabricat aquí.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpadel.com.
Senyores i senyors, bon dia.
Els protagonistes de cada dia i totes les històries al matí de Catalunya Ràdio.
Jo vull que, si es fa una intervenció pública, estiguin dades per poder actuar.
És molt fàcil, parlem els Mossos d'Esquadra.
Senyor Trapero, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Està preocupat per la situació?
Diguem-ne que estem ocupats.
Estem veient a les xarxes una allau d'assenyalament directe a Carles Sofia Gascón.
La pregunta és si aquesta senyora...
Pensa això o no? Enric Major, bon dia. Terenci Moix, treballar amb ell com a parella, què tal?
Han sigut més de 14 anys d'una vida en comú i que allò va venir una part que va ser més difícil del que jo tenia previst.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Gràcies per fer-nos cada dia una estona agradable.
La nit dels ignorants
3.0.
ha una plaga de tothom, però tothom, i tan fàcil que és dir d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
D'acord, bona nit.
Fas un podcast en català?
Presenta-la a la quarta edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 14 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Torque Lab.
I rescatant claus positives del partit d'ahir, hi ha un nom que la TDT va ser escollit com a jugador del partit, i la veritat és que no m'estranya. Perquè ja fa uns quants partits, diria que unes quantes setmanes i fins i tot uns quants mesos que ho està patant. Parlo de Pedri, que Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Fa algunes setmanes encara recava una mica allò de dir és el millor migcampista del món ara mateix, bé, hi ha altres equips que estan jugant molt bé, etc. Però ahir ja cito literalment ni Gravenberg, ni McAllister, ni Satí a la guenya.
Això no és literal, no?
Això ho he afegit jo. Però sí, perquè t'has impressionat amb Pedri.
Perquè no n'hi ha cap que faci tantes coses bé. Amb tantes assignatures treure bona nota, com ara Pedri, no? Respecte a dir que els del Liverpool, perquè probablement és l'equip de moda. Mm-hmm. Bé, ens hauríem d'anar a buscar i analitzar allò cara a cara, però un futbolista que amb tanta continuïtat estigui fent tantes coses bé, que sigui el director d'orquestra de l'equip, que participi a l'última fase del joc i sigui transcendent, que pressioni com pressiona, que està ajudat pel context col·lectiu, perquè el Barça també l'anima, no?, a aquestes pressions, que se senti tan segur en el duel. Gairebé tens la sensació que cada cop que Pedri participa amb la pilota, allò millorarà, no? És gairebé una convicció. Jo crec que estem vivint un moment molt especial de Pedri i el Barça se'n beneficia. I jo vull destacar molt el vestit que li ha posat Flick. O sigui, sí, crec que és clau haver-li donat les claus de l'equip.
Perquè la seva arribada al primer equip, recordo que ens va impressionar i que aleshores li veiem similituds amb Iniesta. I ara tu d'ell parlaves com un director d'orquestra, és a dir, que ha evolucionat, vaja, no sé si ha evolucionat o com dius, l'han fet evolucionar cap a un vestit més similar al de Xavi.
Sí, tens raó, és que ell feia la sensació que era més mitja punta, fins i tot va jugar d'extrem, sí, fals extrem cap a dintre. Xavi va insistir molt que tenia última passada, però és que, clar, Pedri té tantes coses que probablement podia ser un molt bon mitja punta, però jo no l'he vist mai amb tanta autoritat, tanta seguretat, que acompanyi també els ritmes. Perquè de Pedri podem parlar que està amb molt bones dades d'última passada o d'assistències, crec que està ja en els millors números que ha tingut mai, però és que no destacaria això, destacaria més tot el que fa prèviament, no? O sigui, és un jugador que ara mateix controla el ritme, sap quan ha d'accelerar i quan ha de frenar i ajuntar l'equip, i després genera avantatges perquè els davanters marquin diferències. O sigui, no està tan destacant per l'última passada, que n'ha fet, evidentment que n'ha fet, com la d'Ida Fermín, la d'Eric de Lisboa, la de Koundé contra el Getafe, sobretot últimament. Però ja no vaig tant aquí com el que feia prèviament abans de fer aquesta última passada, que és aquestes situacions que genera d'avantatges perquè la Minya Mala es jugui un contra un, perquè Lewandowski descarregui una pilota amb avantatge per algú que arribi de segona línia. És a dir, la part prèvia a la part final, no? Crec que aquí és on ell marca les diferències, perquè a més té la seguretat que es juga a allò que ell vol o al ritme que ell vol, quan accelera amb la conducció i elimina línies per ja arribar a l'última, atacar l'última línia. És que no necessita ni tan sols ser transcendent de cara a porteria o amb la seva arribada, i quan dic porteria dic aquesta última passada. A més, li afegeixes que ara està regalant carmels, doncs encara millor, però jo crec que hem descobert, gràcies a Flick, un Pedri que jo no... Bé, que la inèrcia ens arrossegava a pensar que era un jugador d'últim terç de camp, i ara ens n'adonem que no, que és un jugador d'això, de direcció.
Ara que esmentàvem Xavi i Iniesta com a grans referents del mig del camp del Barça, no m'hi trobareu dient que Pedri és millor que Xavi i Iniesta, perquè són una carrera comença i les altres ja han acabat brillantment, però tinc la sensació que Pedri és més autosuficient, en el sentit que, com tu deies, fa més coses, i en canvi Xavi i Iniesta van ser el que van ser com a socis en relació a un col·lectiu, però això que deies, Pedri és capaç de trencar línies al marge del seu protagonisme sense pilota en fase defensiva, que jo crec que aquí sí que clarament els supera.
Sí, sí, clar, fixa't, és veritat que el futbol evoluciona i és normal que la raça de migcampista millori, com qualsevol altra posició. Els centrals són molt millors que abans i els davanters han de fer més coses que abans, no? Ja no t'explico el porter respecte a fa algunes dècades, però jo crec que el component defensiu també és molt important remarcar-lo, i aquí sí que crec que la part col·lectiva té un gran pes en el seu rendiment individual. És a dir, quan l'equip té la necessitat, assumeix l'hàbit de pressionar després de pèrdua amb aquesta intensitat que pressiona tothom, això que explicava un dia al programa amb el Salmo i la Laia, no? Aquest passat de quatrecentista que té, que li permet tenir esforços llargs a alta intensitat, aquesta gambada. I després una intuïció que vas desenvolupant quan vas creixent com a futbolista, que és el moment d'atacar una línia de passada, de dissuadir-la, d'interferir-la. Recupera moltes pilotes, com si tingués les cames més llargues de les que té. Sempre interpreta bé la decisió del rival. No sé, jo el veig jugar i tinc la sensació que té el partit al cap. O sigui, transmet la confiança que hi ha un jugador del Barça, com a mínim, que té el partit al cap i que sap quan... L'hem vist moltes vegades, allò de gestos aquesta desmarcada no, me la quedo, perdona. Atureu el ritme, baixeu el ritme, que estem perdent pilotes, anem a jugar segur. O sigui, el veig com interpretant el partit, assaborint-lo, mastegant-lo. No només la seva part, el seu rol, sinó el que exigeix el seu rol, que ho ha assumit fins al punt que, clar, vam començar la temporada dient amb qui competirà cadascú en aquestes tres alçades. És que en la seva alçada no té competidor. O sigui, no. El dia que no hi sigui, algú ho pot fer bé, però mai no farà el rol clavat que fa Pedri, perquè és que és gairebé impossible.
Fins al punt que Flick ha hagut de reciclar De Jong a la posició de mig centre, perquè si no era evident que només jugaria quan Pedri no jugués, i Pedri està jugant-ho absolutament tot. Ricard, acabo. Fa de mal comparar, i segurament a tots li trobaríem el seu què per avalar la seva candidatura, però trasllado la pregunta que fem avui als nostres oients. Per tu, quin és el jugador de la temporada al Barça fins ara? I les opcions, algunes ja més n'hem parlat altres dies, Lamine Yamal, Rafinha, fins i tot Lewandowski com a màxim golejador de l'equip, i Pedri, per tu?
Mira, és difícil, però mira, dels quatre no els descartaria, perquè la seva temporada és bestial. Uh-huh. Jo crec que Lewandowski i Lamine Yamal els apartaria, perquè de Lamine Yamal sabem que el continuarem veient una versió cada cop més millorada, i no m'agrada que, si no és indiscutible, algú amb 17 anys sigui el millor d'un grup com aquest, perquè això voldria dir que estem en mans d'algú que encara no està, com dic, en la seva millor versió. De Lewandowski crec que els seus números són indiscutibles, però jo crec que la influència que té en el joc no és a tan alta, i en el cas de Rafinha i Pedri tinc algun dubte. Rafinha perquè estem veient un jugador que no ens podíem imaginar i que la sensació és que el Barça li dona moltes coses. No sé, jo aquí m'atreviria a dir empat tècnic, és que no sé quin dir-te. Potser quan avanci la temporada, jo crec que Pedri cada cop està més a prop de disputar-li a Rafinha, que per mi fins fa poc era el millor jugador de la temporada, però és que el creixement de Pedri apunta a que potser acabi sent més important en el joc del Barça Pedri que Rafinha. Mm.
Doncs el Ricard no ens ha donat un nom, però ens ha fet el comodí del 50%. N'ha descartat, descartat dos i ara a partir d'aquí trieu vosaltres. De seguida ho farem. Ricard, abraçada, gràcies.
A vosaltres,
Ricard,
adéu.
Ens veiem, Ricard, dijous.
Sí, ens veiem home, a Mataró. Tant, ho tinc tot preparat a casa. Tot anem, a casa. Que
anem, recordeu, a fer el programa al local d'assaig dels Capgrossos, dels Castellers de Mataró.
Doncs allà hi serem.
Ens trobem allà. Gràcies, Ricard.
Adéu.
EAE Business School patrocina aquest espai.
La pregunta que li fèiem ara mateix al Ricard Torquemada la traslladem a la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Quin és el vostre jugador de la temporada fins ara? Del Barça s'entén, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Pedri.
Doncs mira, ajustat. Rafinha 49, Pedri 41. Aquests són els que estan ajustats perquè els altres ja queden molt lluny. Un 2% per Lewandowski i només també un 8% per Lamine Yamal.
Coincideix
per tant,
la nostra audiència amb el comodí del 50% de Ricard Torquemada, que ha exclòs de l'equació Lamine Yamal i Lewandowski. Em sorprèn el percentatge de Lamine Yamal.
Jo estava entre Pedri i Lamine, eh? És que a mi Lamine...
És que Rafinha...
Lamine és molt...
Rafinha, a part dels números que porta, és que jo crec que té un punt d'arrossegar l'equip que no sé si el valorem prou. No, vaja, a mi em costa triar.
Crec que connecta molt bé amb el públic, Rafinha. És un tio molt visceral, molt estimat, corre, és un tio... Bueno, però a mi dona amb Lamine.
L'esforç sempre es valora molt.
A mi dona amb Lamine per sobre dels altres.
Jo estaria entre Rafinha i Lamine Yamal, més que entre Rafinha i Pedri, perquè és veritat que Pedri està fent un temporadot, però també és cert que et marca molt, t'acaba marcant molt més el que fan al davant.
Està clar. Sònia, que t'he interromput.
El Jordi diu, per mi Rafinha no ha pujat un nivell, n'ha pujat 3 o 4, Lewandowski ha tornat, Lamine segueix evolucionant, Pedri també ha tornat i està evolucionant, però Rafinha ningú hi comptava i ha demostrat un lideratge i una importància dins l'equip que el fan capdalt. El Jazz Flow diu, entre Pedri i Rafinha un pèl per davant de moment, l'Alfons diu, Rafinha clarament ara és molt millor jugador en tots els aspectes, és titular indiscutible, res a veure amb les temporades passades en què era un jugador transferible.
Clar, però aquí veig que l'audiència valora molt
el canvi,
en relació a l'expectativa. És a dir, com que no n'esperàvem gran cosa i ho està rebentant, doncs li dono a ell, però...
No és aquesta la pregunta.
No necessàriament això... Sí, a l'NBA hi ha una figura que és el jugador més millorat.
Sí, most improved player, això, MIP.
Aquest
seria Rafinha de manera indiscutible, clar.
Aquí no hi hauria color.
Lewandowski, Déu-n'hi-do,
també. La nostra audiència...
Pedri, cuidado,
En relació a l'any passat, sí.
I Lewandowski.
Evidentment, la nostra audiència pot agafar-se la pregunta com vulgui i si diuen que Rafinha. Què més, Sònia?
El Lluís diu, triar entre el papa i la mama és molt complicat. Pedri, la sala de màquines, la mina, el mag, Rafinha, la llebre i Lewandowski, el killer, amb qui... Amb dos ningú comptava a principi de temporada. Pregunta molt difícil de contestar, encara que jo hagi triat el Mac, que és Lamine. El Johan diu, el rendiment de Rafinha és difícil de superar, rendiment i qualitat no sempre van de la mà. El Jordi diu, aquesta temporada del Barça és més equip que mai. Tota la plantilla destaca per la seva conjunció, que és el que està fent l'entrenador, perquè des d'Íñigo Martínez, de Lamine Yamal, tots fan que tot l'equip ho estigui. El Carles diu, Pedri per qualitat, Rafinha per rendiment, i acabo amb l'Àngel García, diu, indiscutiblement Rafinha és el líder i l'esperit d'aquest equip, juntament amb Íñigo Martínez, que per mi és indiscutible en aquest equip.
Doncs per un marge no gaire ampli, però Rafinha és de moment per la nostra audiència el jugador més valuós de la temporada blaugrana. Veurem d'aquí 3 o 4 mesos, quan s'acabi la temporada, si es mantenen aquestes valoracions. Bruno Mars i Lady Gaga. Aquesta pot ser que ja l'haguessin punxat. Sí, t'agrada, eh? T'agrada. Sí, és bona?
Sí, és bona.
Abans d'arribar a les 8, el Barça ha convocat per demà una sessió d'aquestes que fa periòdicament amb els seus socis per informar-los dels detalls del retorn al Camp Nou.
Compte, una sessió molt...
Ha tingut una demanda...
Molt d'èxit, un èxit de convocatòria. Amb 12 minuts es van esgotar
les 300-400 entrades que, no, que van enviar un mail a tots els socis, perquè és obert a tots els socis, no només abonats, tothom podia anar, i bé, i en cosa de 10 minuts ja no podies accedir més a aconseguir una entrada.
La pròxima la poden fer al Palau Blaugrana i així podran anar tots els...
Però es pot seguir, qui no hagi pogut aconseguir aquesta entrada per anar-hi presencialment, aquesta sessió oberta, que hi haurà Marielena Fort, la vicepresidenta, i també el responsable d'Espai Barça, Joan Centelles, el responsable d'operacions, doncs es podrà seguir per Barça One.
Ah, molt bé.
Per tant, doncs tothom pot estar informat.
Perfectament informats. A més, el Barça avui ha fet una mena d'avançament amb alguns detalls i jo diria que una novetat sobre el pla de treball previst.
Sí, sobre la planificació final que ha dit el Barça de les obres. Estava previst que els mesos d'estiu es comencés i es col·loqués la coberta de l'estadi, i això feia que, ja ho vam explicar, a l'agost, per exemple, els partits de Lliga, el Barça hagués de demanar a la Lliga començar fora per tenir més temps. Doncs finalment el club ha decidit que aquesta coberta la posaran l'estiu, quan finalitzi la temporada que ve. És a dir, un any més tard del que estava previst.
Per tant, per acabar les obres.
Sí, els de la part final de les obres.
Sí, d'acabar les obres.
Sí, bé, això sempre te'n poden haver imponderables, però vaja, sí, a la part final de les obres, i això...
Si Déu vol.
Si Déu vol, i això vol dir que en principi, doncs ara, com estava previst, que defensa el club que encara al maig es podrà tornar, i si no és al maig, doncs quan comenci la temporada, el mes d'agost quan toqui, en principi, doncs es podrà anar, perquè no hauràs d'aturar les obres per posar la coberta. Això també vol dir que tota la temporada que ve estarà tot descobert. En principi, l'aforament es manté, 60.000 espectadors, però la part de la llotja i tribuna, bé, hauria d'haver el nou Camp Nou, diríem, hi ha més part coberta, però vaja, llotja i tribuna també estarà descobert. Tothom, si plou, es mullarà.
Bé, suposo, una graderia, no sé si arribarà a cobrir
tota
una
la
part de l'altra. No parlo de la llotja, però l'antic Camp Nou, per exemple...
Bé, hi ha unes files que
segona,
sí, tenen un sostre.
La primera graderia, segons on estiguessis, et cobria la segona. No, desconec exactament el disseny del nou, però vaja, que tocaran en paraigua el dia que plogui, sí. Cosa que ja passa a Montjuïc, d'altra banda.
Sí, sí, bé. I a banda d'això, també informa el club que comencen ja a col·locar, a plantar la gespa.
Ara ja?
De l'estadi.